Continuem en aquesta primera hora de la Xana en Sicília i ho fem ara amb un tema estètic però també mèdic. Per moltes persones és un tema mèdic. De fet, no és la primera vegada que se crea una espècie de debat sobre si ha de ser per damunt els criteris mèdics i no els estètics. De tot això en parlarem al llarg d'aquests minuts. I primer de tot volem donar la benvinguda al doctor Miquel Quérez de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. I de fet ell és l'organitzador i director d'aquest curs internacional d'otorinolaringologia que se fa cada any i que enguany se celebra aquí a Mallorca. Ara li demanarem perquè de toque, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Deien que s'ha escollit Mallorca perquè sabeu que és una de les comunitats que gaudeix de major prestigi a nivell mèdic en aquesta disciplina. Ens en referim a la disciplina de l'otorinolaringologia.
Sí.
El que té a veure amb l'envelliment facial i el tractament de la cara.
Sí. Sí, és cert.
M'imagino que també van una mica enfocats cap aquí, a més amb la participació d'alguns metges de l'Hospital de Sant Dureta. Com així que a les Illes té tant de renom això? És per la labor d'aquests metges, d'aquests serveis, o pel tipus de pacient?
No, pels professionals, evidentment, que porten molts anys fent una bona feina, tan interessats per tots els temes de l'especialitat, des de fa anys els professionals del servei han tingut molt d'interès. Perdona, els professionals del servei de Sant Duret, especialment amb el seu cap de servei, el Manuel Tomàs, han tingut molt d'interès en tots els temes també de la cosmètica facial, de la part estètica de la nostra especialitat, i són molt coneguts. Per tant, és molt important, jo crec, la feina dels professionals, dels otorrinos d'aquí a Mallorca. És evident que Mallorca és una illa molt maca i que té molt turisme, i que tot aquest turisme i aquest estar fora i benestar també comporta que la gent vulgui estar guapa i vulgui estar bé i vulgui estar jove, i és evident que les dues coses acompanyen. No és el mateix Mallorca que, evidentment, l'interior de Galícia, no? Per tant, probablement les dues coses juguen, però els professionals jo crec que han estat els més importants en aquest cas.
Jo crec que, Pandura, per posar-nos una mica en situació i que vostè ens pugui contar de què estan parlant, ens volem fer una pregunta que també se fan, nosaltres hem estat preparant-nos un poc per aquesta entrevista, ens han passat un dossier, i una de les preguntes que se fan precisament és què li passa a una cara. És a dir, una cara tots sabem que, no com a cara, sinó que com a pell, en aquest cas, i també a nivell profund, cert, pateix una sèrie de transformacions al llarg de la vida d'una persona. Però què li passa en aquesta cara? És a dir, que com evoluciona? Perquè evoluciona diferent en un cas que en un altre, amb una sèrie de factors. Vostè posava el cas del sol, per exemple. Amb el cas del sol també fa canviar el rostre en tots els aspectes.
Sí. A veure, esclar, l'envelliment depèn bàsicament de que l'estructura òssia de la cara amb els anys va minvant, es va fent menys important, igual que passa amb altres ossos, i en canvi l'embolcall, que és la pell, i els músculs es van tornant més laxes, no? I això fa que la cara canvi el que coneixem com envelliment, no? Aquesta espècie de caiguda, si volem, de les faccions, no? Evidentment també hi ha canvis en el greix. Els factors, evidentment, són importants, tota la genètica, evidentment sabem que hi ha races que envelleixen d'una manera diferent a l'altra, i persones que aguanten més joves. Però els factors externs més importants en general és el sol. El sol, sobretot en les pells més blanques, les pells com les de la nostra regió, de la raça blanca, té tendència a envellir més la pell, a fer que aquests canvis es produeixin abans. I l'excés de sol és, evidentment, un dels factors més coneguts de si vols avançar una mica aquest envelliment de la cara.
Quins són les principals demandes que tenen en aquest servei? Perquè estàvem comentant en la introducció que normalment el que ens ve al cap quan pensant d'envelliment facial són tractaments estètics, tractaments cosmètics, que van enfocats cap a una línia molt concreta, que és un desig d'aquella persona de tenir una pell més jove i en bones condicions. Però moltes vegades hi ha el que no pensam, que són els tractaments mèdics estrictament, per una qüestió de necessitat mèdica. Això també existeix. Quins són aquests casos?
A veure, el primer pas és fer el balanç davant de la situació, és a dir, què li passa a aquella cara, què li passa a aquella persona. No és el mateix una persona de 35 anys que té unes arrugues més o menys marcades al voltant de l'ull, una persona de 80 anys que, pel que sigui, doncs vol donar un aspecte de més rejuveniment. Per tant, el primer i més important, com tot en medicina, és fer un diagnòstic, una valoració de quines coses passen a la cara i, segon, què vol el pacient i què és sensat esperar, perquè a vegades el que volem no sempre és possible tenir. Per tant, es tracta d'explicar bé, en aquest cas, a la persona, perquè no és un malalt, sinó a la persona, què té, què es pot millorar, què no es pot millorar, perquè hi ha coses que no es poden millorar. Llavors, a partir d'aquí, doncs, els tractaments van des de tots els àmbits, des de simplement, a vegades, simplement arreglar més la capa superficial, amb termoabrasions, etc., fins a, evidentment, cirurgia. Des del punt de vista mèdic, tot i que hi ha molta, avui en dia, molta literatura i molta propaganda de tot el que és els tractaments amb antioxidants i moltes coses per mantenir-se jove, sobre això, de moment, les evidències científiques són limitades. Vull dir, això és... Encara les pastilles per no envellir, encara, de moment, són una... En el nostre entendre, estan per demostrar.
Jo crec que seria... No seria just que, parlant amb vostè, no li hagués de demanar precisament el que li vaig a demanar. Vostè ja m'ho ha posat relativament fàcil, però en el cas de les persones que volen lluir una pell jove, tenint 60 anys, 50, 40 o 30, els que siguin, moltes vegades ens han tornat molt exigents, pensant que una crema, que unes pastilles, que un oli, el que sigui, ens tornarà la pell com la vella dorment, com aquell que diu, i pot ser, se n'abusi d'aquesta confiança de la persona que vol fer això, també perquè se li deixa.
Sí, això és un dels grans problemes. Jo crec que avui en dia hi ha, com sempre, hi ha una diferència entre el coneixement científic i el que és simplement vendre productes, no? Això és l'Elixir d'Amore o els cretapeles famosos de tota la història. És a dir, és difícil a vegades distingir una cosa de l'altra. En el món científic, clar, a vegades ens costa diferenciar les coses, costa demostrar que una cosa funciona o no funciona, però clarament... Avui en dia no tenim tractaments màgics. És a dir, es poden arreglar moltes coses, es poden millorar moltes coses, però el que busca un tractament màgic. La publicitat, sobretot a nivell de cremes, etc., evidentment, a vegades és molt optimista sobre els resultats. I la fi, en general, vull dir, és poc analítica dels mateixos. Per tant, sí, és bo posar-se en mans de professionals que puguin parlar clarament de què es pot esperar i què no es pot esperar. Hi ha coses que, evidentment, avui en dia no tenim a la nostra mà.
Vostè s'atreviria a dir quin percentatge, per exemple, dels productes que es venen o que hi ha a disposició del públic precisament per evitar aquest envelliment de la cara són eficients, realment? És a dir, compleixen el que s'ha promet?
Esclar, hauríem de llegir la lletra petita.
Això ja és mala senyal, eh?
Esclar, com totes les coses que passen a la vida, no? A vegades com vas a agafar un hipotec o etcètera, el que sigui, no? I a vegades la lletra petita després... Jo crec que quan un ven, no? La diferència és molt òbvia, no? Quan un ven, doncs promet el millor, no? I a vegades es llegera amb les funcions. Probablement la voluntat del que ven és que faci jo. La realitat a vegades és difícil. Jo no m'atreveixo de dir un percentatge. Jo crec que les cremes són bones, ajuden una pell ben hidratada, ben nutrida, sempre té més bon aspecte, sempre es protegeix millor, la protecció del sol és fonamental. Per tant, jo el que no dic és que les cremes o tots els productes que es venen siguin ineficients. El que dic és que segons què no ho poden aconseguir, no? Això és obvi. I per tant, sí que passa a vegades que ja venen a la publicitat posa objectius que després no es poden complir.
Ja per acabar, també li voldria demanar, i me pareix que puc intuir quina serà la resposta. Així com, per exemple, si ens fa mal una cama o si ens fa mal l'estómac, acudim al metge, si en aquest cas volem una sèrie d'objectius perquè tenim una sèrie de problemes, en aquest cas relatius a l'envelliment facial a la cara, m'imagino que també haurien d'acudir a un metge, a un especialista, no?
Jo crec que sí, esclar, jo soc part interessada, però ho dic en sinceritat. Jo crec que hi ha diferents àmbits, evidentment. Si un vol fer-se un massatge o vol fer-se una neteja de cutis no cal anar al metge, no? És obvi, però si un vol valorar que vol millorar unes arrugues, que vol millorar uns llavis, que vol pensar, que vol sentir-se més jove, jo crec que val la pena demanar una opinió. Una opinió sensata, vull dir, que doni realment una valoració de què passa, què es pot fer i com es pot fer i quins resultats es poden esperar, perquè jo crec que el millor en tota la vida és tenir clares les possibilitats i les expectatives. I en aquest sentit jo crec que els més ben situats en aquest moment són els metges.
Molt bé, de moltes gràcies, el deixant perquè se m'enqueté pressa, que l'han agafat enmig d'aquesta pausa de, del curs. Doctor Miquel Quer, de l'Hospital de Santa Creu i Santa Pau de Barcelona, moltes gràcies, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Recorda'm aquest curs internacional d'otorrinolaringologia, que aquesta ocasió aborda l'envelliment facial. Fins ara.
Adéu. Moltes gràcies.